se afilan cuchillos, navajas, tijeras, hachas, machetes, todo tipo de utensilios de cocina, máquinas de fiambre. Ya está aquí el...
No ho estan sentint pel carrer, no? No pensen que és que se'ls està colant per la finestra o per la porta de casa. Ho hem posat en la ràdio perquè avui vaig a parlar amb Santi Cortell. Recordem que ell és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia. Ave Maria Puríssima.
És sin pecado concebida.
És el que la meva iaia em va ensenyar, que quan entraves en la casa, doncs una manera d'anunciar que havies entrat era esta. Entraves... Normalment les cases tenien la porta oberta.
Sí.
Almenys al meu barri, que era el Crist de l'Hospital,
sí.
Jo encara ho he vist això als anys 80, el costum de deixar la porta oberta i n'hi havia la cortina darrere de la porta,
sí.
I corria l'airet fresquet,
sí. Sí.
Però mai entraves fins al fons de la casa. El que havies de fer era ficar-te en l'entraeta, la primera part de la casa. Al costat solia haver una habitació. En el cas de casa, ma abuela era un xicotet garatge que teníem, però normalment ahir n'hi havia una habitació i al costat just té l'entrada, l'estructura esta típica de les cases antigues de Vila-real. I ahir és on entraves, t'aparaves i dies el Ave Maria Puríssima, sense pecat concebuda. Era, quan ja senties el sense pecat concebuda, és quan ja podies entrar més a dins de la casa.
Sí.
Però fins que no te contestaven, tu no podies entrar fins al menjador, al fons, al corral o en fora, sinó que el costum, jo com el recorde de la meva àvia o com me'l va ensenyar, era entraves en aquesta entraeta primera, en el hall o no sé com...
Sí, sí, era una espècie de passillet.
De passillet, molt bé.
I que passàvem, arribem quasi hasta la meitat, no entraem més.
Correcte.
Amari Puríssima... I entonces és quan l'amo, que llavors tu que el coneixies i que era un veí,
sí.
Sin pecado concebida.
Exacte.
A mi ho diré en castellà, no m'ho contestaven en valencià.
Sí, jo ho he traduït.
I entonces ho dius,
sí.
O tia, o Regina, o Carmen...
Uh-huh. I ara és el nom de l'ama de casa, que és, bueno, per tradició, normalment les dones, en les que passaven més temps en casa i era la que te solia contestar i rebre. I ahí ja passaves a dins a la cuina o a una altra estança de la casa, però... Sí que me volia comentar, perquè sí que me queda atenció que no era un entrar directe com si estigueres al carrer, no funcionava així, no. Vull dir, era entraves, dies l'Ave Maria Puríssima, te contestaven, sin pecado concebida, i ahí ja...
Te donaven l'entrada,
ja passaves i...
Dona compte quin decoro que teníem i quina... manera de respectar res de més, que tenint la porta oberta,
sí.
Tu no la tenies oberta fins que no te l'obrien.
Exacte. Era ese respecte. Clar, els veïns en el carrer pues, se coneixien tots, se coneixien la veu, i les portes estaven obertes. Jo crec que ja l'estructura de la casa ja estava feta per a que correguera aquesta fresqueta, especialment a l'estiu. I bé, jo... Pensant en este fet concret, en com funcionava, i però, bueno, també n'hi haurà variants, no?, en cada família. I tot això jo pensava en costums d'estos, costums domèstics, perquè així hem parlat moltes vegades d'història, de tradicions, d'altre tipus de costums. Estos costums domèstics que ja fa temps que ens estan perdent, perquè a mi vius en una finca i no saps ni qui viu ahí, ni qui viu al quart, vull dir, te saludes mínimament, i jo les... preparant este programa, evidentment he parlat de molta gent i una de les coses que m'ha cridat l'atenció que m'han comentat és que tu no te criaves en ta casa, te criaves en el teu carrer,
sí.
Te criaves en els veïns.
Sí.
La veïna del costat, pues, si un dia te podia fer un favor, perquè jo que tinc xiquetes menudes, pues, necessitaves que te les cuidara, te les cuidava. I si li sobrava menjar o anaven a l'hort i tenien una collita abundant, pues, te donaven el que fora i...
Compartint,
vull dir...
Els béns que tenien, els que els traien dels teus terrenos, anaven al tros, i després de vindre del tros, si en tenien, i per lo que dius dels xiquets, berenar lo més normal és que si ta mare no estava, que la veïna, i tenies una amigueta, encara que fora més fadrina o més menuda, feia berenar i dia, no ha arribat, ja, si jo te faig el berenar.
Correcte.
Això no m'ocorria, eh?
Jo crec que, bàsicament, ens criaven en uns altres valors, també, no? Perquè la societat moderna, en aquesta ciutat, que sempre diem que és una ciutat en cor de poble, que jo crec que és veritat, perquè molta gent de Vila-real, encara que són conscients que vivim en una ciutat, que n'hi ha finques, que els valors han canviat, així, jo crec que comparant amb molts pobles veïns, molts tenim nostàlgia d'aquests valors, d'aquesta manera de viure, no? Que no la tenim tan lluny i que, clar, a mi m'agradaria estar a la porta oberta. Jo ho veig, això, no? dels nostres avantpassats, i tindré aquesta tranquil·litat, aquesta confiança, perquè representa això, que estàs vivint en una comunitat en la que se pot viure tranquil. Moltes vegades en vegem les societats del nord, és que allí n'hi ha menys delinqüència, no sé què. Bueno, nosaltres hem viscut en una societat que en
gran
part
les portes obertes.
No tenia res a envejar.
I on compartíem i lo que tenia una persona, la veïna no tenia accés en aquest moment a tindre el berenar, pues, li fes el berenar, o sabies que si arribaves més tard la teua filla estava replegada perquè estava en casa de la veïna, és dir,
correcte,
o jugant al carrer. Corral amb gallines i conills.
Sí, mira, el corral amb gallines i conills en la pallissa darrere totes les cases, doncs, bueno, jo de totes les meves la meva besàvia, àvies, els tenien animalets en casa. Va haver un moment que crec que això es regularia per ordenança o es prohibiria, però sobretot gallines i conills. I una altra cosa que m'impressiona molt, que m'impressionava molt, era com les desplomen, vull dir,
sí.
La meva àvia tenia un art impressionant, i el conill com li traia la pell, que agarrava, me'n recordo, la meva àvia, la meva besàvia, cada una de dos pates, i començaven a treure-li la pell i tot, i en un moment allò s'havia convertit en car.
Sí, això era el preludi de la paella del diumenge.
Correcte, era el preludi de la paella del diumenge, d'ahí de la sang del, en concret, de les gallines,
sí.
Crec que és, se traia la sang per fer les pilotes en sang, que encara les reivindiquem, no? L'herbassana que plantaves a l'hort, al tros, per ser al tros, clar, una imatge que crec que és emblemàtica, és l'abuelo en una vespa, en un cabàs darrere, en el fusterier,
que diem així,
en l'animalet, el gorreter, no?
Dins del cabàs.
Lladrant com si s'acabara el món, dins del cabàs, i brosses per ahir, sí. Que no sé si anem pensant en la llenya i correr aixina. I aquesta imatge de l'abuelo en una vespa, en una vespino, i el gos lladrant darrere, la tinc gravadíssima i fa ja prou anys que no la veig. Així se veien els abuelos en la Vespa sempre, és que per l'avinguda,
sí,
per
sí,
on vulgueres.
Sí, sí, sí.
I jo ja fa molt de temps que m'he fixat l'altre dia, que he deixat de veure i s'ha imatge. Però jo crec que quasi que li hauríem de fer com un quadre impressionista, així anar representant
això. Perquè la gent sapiera que això existia i que així en Vila-real se feia.
Se feia.
És igual com velares morts.
Velares morts en casa, claro.
Ara tots, ja no.
Tots van al tanatori, ara. Però a més és que venien, jo recordo, ma abuela en pau descansa, quan va faltar, venien el que se diu en castellà la planyidera, l'explora morts. No sé molt bé com se feia, però jo recordo que van vindre a resar el rosari. Sé que quan, perquè ho recordo encara, quan van acabar es van donar uns diners.
Sí, un donatiu.
Un donatiu.
Ells no demanaven res, era un donatiu. Així teníem les que venien a les resaores, que els diem.
Les resaores.
Els diem les resadores, i teníem també el nostre particular velaor, que era Pastorella.
Sí, bueno, el Pastorella un dia, perquè conega algun familiar, i sabràs que Llorenç Poi li va fer un quadre, sí. Dos quadres. Vull dir, això seria un programa de gent emblemàtica o personatges del poble, i del Pastorella n'hi hauria molt per a parlar, perquè jo crec que té aquestes arrels, no? Vull dir, de que se compensava la voluntat o el que siga a qui venia a resar i aquestes coses.
Pues,
el Pastorella sempre te preguntava, t'agarrava del braç molt fort. Bueno, jo és que...
Unien en terra, unien en terra.
me va dir que ta mare s'ha mort, jo devia tindre, no recorde, 12 anys, i quasi me'n vaig anar plorant a casa.
Clar, vas dir, uf.
Però bueno, ja sabeu, esta història era el Pastorella.
Era així, t'agarrava i te preguntava que ell havia d'anar.
Sí.
N'hi ha molta gent que diu, uf, quin alivi, no? Que, escolta tu, que fem en el tanatori, bueno, per una part està bé, perquè la família està molt destrossada, i per una altra part, claro, depèn també, no? Si era algú molt jove, dona, però si era algú molt major,
clar,
pues també era una forma de despedir-lo en família.
Quan va faltar era jove, tenia 58 anys només, i recorde que estava en el menjador de casa, que estava just darrere de l'entrada, i bueno, pues, clar, com estava ahí dos dies, pues anaves al fondo de la casa i dinaves i estava el mort ahí.
Que sí, que sí. És més, claro, dius, quan ja és una persona molt major, que té ja quasi centenària pràcticament, pues la família són tots grans i demés, i claro, primer tot el món plora, conforme passant la nit la cosa anava destarifant-se un poc, no?
Correcte.
I allà quan ja la gent tenia molta son, inclús contava xistes i demés,
sí,
perquè era algo llei de vida, no?
Sí, sí, sí.
I tot això s'ha viscut, eh?
Sí, sí, així no és. Sí, és en fi, són coses que... que enyorem perquè
les hem viscut.
Sí, i tenia
tindre,
la seva gràcia.
I clar, això ara és impensable, tindre sí, dins una persona que, a més, els que eren més menuts, quan recordàvem que allí estava l'ataúd, teníem després una por de passar per ahir, que per què?
Clar, perquè jo què sé.
No sí, sé, sí, perquè te donava por, perquè sí, és aixina.
I n'hi ha moltes històries de la cultura popular, també, de l'esperit que se queda ahí, coses d'estes, però bueno.
Sí, però que això et dona per després aixir a la fresca, no?
El cine la fresca és una de les coses que evidentment també s'estan perdent, que encara això encara la veig en el meu barri, especialment hi ha molta gent de certa edat cap amunt que és a la fresca o és en una noveleta. Ai, una noveleta, vaig veure un abuelo fa poc en una noveleta de l'oeste, que se veu que jo crec que les devien donar en el diari en els anys 70 o 60.
Antes se canviaven, eh?
Sí.
En el quiosco anaven i si les canviaves, eh?
Sí, sí, sí.
És a dir, jo recordo que el meu germà li encantaven i per mi era allà i jo, ves tu, el que en tenia de pistoleros. Però,
bueno, i darrere ficava una peseta, que
sí,
devia ser el que
sí,
costava, no?
Sí, 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 sí. Bueno, doncs pues lo deixaré a la fresca, per la gent que encara ho fa, no? A més, són expertes, no? O sigui, tu on veus el rogle de gent que hi ha a la fresca és el puesto més fresc que d'aquest barri.
Segurament, sí, sí. A més, és que, clar, ara estem parlant del canvi climàtic, que no hem de gastar tanta energia, tal. Realment, en estiu, en este poble, sobretot hi són pisos o certes cases també, pues fa calor, però a poc que isques a la porta de casa ja te baixen 2 o 3 graus la temperatura.
Ah, i si te poses a la corrent,
i per estar veient tonteries en la tele, dic així clarament, pues que millor que parlar en el veí del costat. Vull dir, és que són valors, realment.
Perquè... a més, sabem tot el que els passa a tota la gent popular, a tota la gent mediàtica, i al final no sabem ben bé qui viu al nostre costat.
Correcte, o... no t'has sentit, això?
No.
És com quan
perquè parla... el més interessant és el que te passa al costat, dic jo,
és
no?
És molt més interessant. Interessant, per això jo sempre reivindiqué el periodisme local, el periodisme de proximitat, perquè jo saber el que està passant a Madrid o als Estats Units, a mi què dimonis m'importa? Vull dir,
al
si
final...
he de xafardejar alguna cosa, entre cometes, xafardejar en el sentit negatiu, però de vegades és saber com li va a algú, que jo crec que això sí que és un bon valor, pues millor saber com li va al veí del cantó. No...
tenim que fer una associació de Vila-real a la fresca, no?
Correcte, sí, sí.
La llet, el lechero. La
llet, el lechero. D'això me n'han contat moltíssimes històries esta setmana, perquè m'han contat, això és una cosa que, per si la vols investigar, on estava la lecheria de Vila-real, la lleteria, com la portaven, que si te la deixaven en la porta de casa, que també m'ha cridat l'atenció, perquè, clar, tot això... suposo que té més a veure les regulacions sanitàries, no? Perquè es veu que venia en una, com es diu, en una botella metàl·lica molt gran i te l'anava repartint per les cases.
Sí.
O sigui, tu no anaves al súper a comprar un tetrabric, perquè el tetrabric no existia.
Però és que aquesta botella existia... metàl·lica tenia un nom, eh?
Sí.
El que passa que no... la lechera.
La lechera. Mm-hmm. I era una família de Vila-real. A mi m'han contat una família, m'han dit del lloc, ara no el recorde, m'han dit que n'hi havia vaques, així a Vila-real.
Bueno, els cocs tenien eren varios germans i al final cada germà se va establir a un puesto. Mm-hmm. Això sí que ho sé jo, eh?
Sí, n'hi havia llet de cabra i tot això. I clar, conforme Vila-real se va anar fent més ciutat, pues això de tindre animals per així, pues se va anar fent més.
Els ous, també te'ls portaven a casa.
Com?
Els ous.
Els ous també, sí, sí.
I el formatge, recordeu? Hi havia una persona que anava en unes, per a fer el formatge, en unes formatgeres que portava formatge tendre.
Sí.
D'això també?
Sí, el formatge tendre, sí, sí, sí.
També te'l portaven a casa, eh?
Que probablement el farien per així, també. Bueno, i una cosa que he dit al principi del programa, l'esmolaor. Jo l'he sentit alguna vegada, no fa molt.
Jo sé, es diu l'he sentit de Benicàssim, eh?
En Benicàssim?
Sí, sí. Jo l'he sentit de Benicàssim i jo primer me pensava que era una actuació. Perquè com a vegades passen actuacions per allà davant i no, no, era total pas molar els... Perquè a més en Benicàssim els ganivets no li van a ningú. Ja, com ja. No fas la vida allí.
Clar, però jo molta gent pregunta què fan els ganivets, que els tires o... No? Si és tan simple com baixar l'esmolaor i li dones el que siga, que no deu ser molt car, i te'ls arregla en un moment. Jo m'agrada, també recordo de sentir l'esmolaor i dir, ai, anem a dir que està per ahí l'esmolaor, i traure tres o quatre ganivets i arreglar-li'ls.
El polero.
El polero.
El polero. I a cada barri mos tocava el polero, que venia cortes...
És cortes, sí, sí, molt bé. Sí,
a
sí.
Més, jo recordo que ma abuela, en funció de com li feia el corte, dia,
que bons este estaven.
Este avui ve de mala gaita, perquè ella segur que tenia una mida de corte.
Sí.
I el corte també existia, el polero, que anava tot de blanc.
Sí, sí,
i portava
sí.
Com una moto en un darrere, com un remolquet, sí. Que ells on portava els gelats.
Sí, 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 sí.
El polero, sí, sí. El polero, m'amigo.
Jo de les cortes sí que sé que era, perquè després de la paella, sobretot en estiu, bueno, claro, en estiu,
per les vespais venia el polero, a la fresca, que estaven en el meu barrio, i sabien, més o menys, a més, fent ganes, eh? Si ja tardava dient, ui, pues em passa l'hora de menjar-nos el corte.
Sí, el corte, mira que és una cosa senzilla, eh? Però bueno, vendre taronja a les portes de les cases, encara n'hi ha gent que ho fa també, però menys. Claro, com ara, que si t'has de donar d'autònom, és que clar, s'ha complicat tot.
Però si eres productor, pots vendre-les
si eres productor...
a la porta de casa.
Pues mira, s'està perdent també este costum de vendre tarongetes a la porta de les cases. I aquestes tarongetes sabia segur que eren de Vila-real. Vull dir, ahir, en plan xovinisme, vull dir, podies reivindicar lo teu, perquè les taronges de la porta de casa són perquè els veïns les cultiven ells, les conreen ells.
A més, la diferència entre comprar-les a la porta d'una casa i anar a una gran superfície de sabor brutal.
Vaig a dir alguns noms, aixina, perquè com ja han desaparegut no els estem fent propaganda. Davant de les Dominiques estava el Poreno.
El Poreno.
I m'han dit que ahir és on anaves a comprar tot l'aixobar quan te casaves, els homes. No sé si les dones també. I el Poreno té bueno, una cosa que també s'està perdent. Tu ara te'n vas a... Bueno, per Vila-real n'hi ha botigues que ho fan, que sé que ho fan. Però, claro, te compres roba d'esta de marques comercials,
sí.
I no n'hi ha una persona que té, com se diu, que t'entra el camal...
Que t'agarre la vora.
I t'agarre la vora i te l'arregla.
Sí.
Jo recordo la viuda Centelles, que
sí,
estava... Que, bueno, en el barranquet,
sí.
Sempre
sí.
Te ho feia. Anaves ahí, compraves roba, i pues te la deixes dos dies i te l'arreglaré.
Cal dir que el comerç local ho seguís fent.
El comerç local ho seguís fent.
Per
I
tant...
això és valor afegit, vull dir...
Total.
És valor afegit...
Total.
Que s'ho ha de pensar un, perquè això és una faena, i per tindre el pantaló de qualsevol manera, vas a un comerç local i que t'ho facin en condició.
Si parlem del menatge, no? de la llista de boda,
correcte.
No, Carmen la de l'Obra també feies la llista de boda,
correcte, sí.
Que ja ha desaparegut, però hi hem fet la llista de boda, un fum, bueno, jo pense que mig Vila-real.
Rochera, on està la faixera, era l'únic... sastre que m'han dit que recorde, però on està les rosarieres, un sastre, una drogueria que seria la drogueria Romualdo, les drogueries també
han desaparegut totes. I aquesta paraula, quan tots vam ser un poc conscients i va eixir el boom aquell de les drogues, jo era xicoteta i quan llegia drogueria pensava, però això no està prohibit, i jo llegia i jo no sé, no era capaç de preguntar-lo, però me creava confusió,
tot lo de la neteja, no?
Però me creava una confusió brutal.
Sí, clar, sí, sí. Bueno, la drogueria, a veure, més tipus de botigues, així que hagin... Ai, ara se me n'ha del cap. Bueno, la festa del barri de l'hospital passava en una furgoneta a dur la xocolata. I són ara les festes. Així que igual, si me senten, igual me diuen, pues ara ho fem també.
Oh, que xulo.
O sigui, jo no tinc consciència de que ho facin. Però estava molt xulo. La furgoneta passant per els veïns i repartint xocolata.
El sereno.
El sereno. El sereno jo crec que és més antic. Jo he sentit històries. Jo no l'he vist ni l'he...
Jo sempre ho he vist en pel·lícules o ho he llegit en novel·les. No sé si en algun lloc del món existirà aquesta figura, eh?
Crec que sí. No sé si és llegit per Itàlia. La botiga que se m'havia oblidat abans, la Peixateria Paloma, que
Sí.
estava al barri del Crist de l'Hospital,
Sí.
i jo recordé pues, que anava amb ma mare i
Unes
agafava el
cues.
torn, unes cues i el peix ahí repartit i unes històries que contava la peixatera allí, fantàstiques, vull dir, vamos,
Tenia
ni mitjans de
mateix
comunicació ni res.
entreteniment, no?
Entreteniment, perquè clar, mentre esperaves, pues ella t'anava contant, suposo que formava part de l'ofici.
Clar, perquè no se cansaren molt la gent que estava esperant.
Una pena, que hagi
Sí,
desaparegut
però
tot això.
el que ve ara, el que m'has posat en el guió,
És que jo ho
és lo
recordo de
más.
menut.
No, 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 este es
Ara
lo
se'n van a la
más.
presó, si fan això, jo crec,
Ja, és lo
directament.
más.
Bueno, pues en les festes de barri era molt habitual l'estriptis.
Piptis.
I
El
venia...
striptease, sí senyor.
Se despullava una
Sí
o un...
senyor.
I ahir en el barri davant de... Donava igual tot, dels xiquets,
No, no,
tot,
i
perquè jo era un
allà,
xiquet.
sí, però a més tot ple de xiquets, no?
Sí,
I
totalment.
baixava la vedet en qüestió i s'assentava, no? I normalment els veïns dient, ja sabien o li dien aquí damunt de que s'hi tenia que assentar o bé perquè era el més atrevit o bé perquè era el més tímid.
Sí.
Normal eren dones que eren molt de so i un striptease, és que
Sí.
això és increïble que ara ho poguérem
Però això
veure.
se feia sempre, però va haver un moment que era deixar de fer-se, o no
Ah,
sé.
i en una casa del barri era on se canviaven
Correcte. En una
perquè
casa d'una abuela del barri, així no és.
perquè
I
era
aquesta abuela també podria vindre un dia a explicar-nos com ho
sí, sí,
organitzaven,
sí, sí
perquè...
perquè era on se... i era la que més propet estava d'on muntaven l'escenari que tu dona que te tocava a ta casa i aquesta casa entrava i inicia tot el món. I una persona d'aquesta manera despullada, a més, s'assentava damunt del braç d'un veí i se veia després la risa
Sí.
durant un mes.
Sí.
Bueno.
Els sabaters. Encara n'hi ha, en el barri de l'hospital n'hi ha un que fa cantonet que està molt bé. I a més l'altre dia vaig anar a la meva dona perquè li arreglaren el bolso.
Santi, perdona, però és que els oients ens envien àudios. M'acaben d'enviar un àudio, un oient, i vull que els sentim, que els sincam tots en directe. Vaig a posar-lo, m'esteu veient, eh?
Sí.
Susana, dile a Santi Cortés que dices que feien les tretes sempre estaven buscant els calvos. Per cert, pregunta-li si és soltero. Una abraçada.
Bueno, esta és la nostra panderoleta que està sentint-vos, m'ho acaba d'enviar, eh? I
Bueno,
diu...
la senyora Panderoleta no sé si seria de les que se canviaven sa casa a fer l'estriptis, perquè sembla que sap molt.
Però diu que dels striptease sempre buscaven els calbos.
Els calvos.
Santi, t'haverà tocat.
Bueno, doncs mira. Bueno, de menut tenia molt, eh?
T'imagines les teues filles veient esta dona lleugereta de roba damunt de son pare?
I coses han canviat. Diu, jo crec que les meves filles ni de conya les duc avui dia. Però bueno,
Però
en fi.
no tenim que rechaçar res de lo que han viscut, sinó,
No, 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 clar.
bueno, formava part també de tot això,
Sí.
l'estriptease. I l'estriptease existia.
Sí.
Tal volta ara reclamaríem l'estriptips també d'home, no?
Jo crec que també venia algun home i se despullava allí, que no sé,
Jo crec que
no igual m'ho he inventat, però...
eren més dones i homes, bueno, tipo el Titi.
Sí, bueno, el Titi i les festes del barri, això mereix un programa a banda.
Alfredo Rey.
Vamos, lo del Titi i les festes del barri és per fer tot un podcast de mitja hora.
Dona compte la panderoleta si sap de tot el que estem parlant, eh?
Sí, no, és
Fins i
la més
tot
indicada.
de l'estriptease.
Bueno, in memoriam, Tere la Sabatera, recorde, molt simpàtica, era molt religiosa i quan anaves també te contava de tot. Anaves a fer els forats del cinturó, t'arreglava les sabates, el bolso, qualsevol cosa,
I el que ens duraven els bolsos,
I
eh?
duraven, no és com ara, que
El que
jo no sé
traiem
com es fan.
partida, tot això.
Sí, totalment. Bueno, anar a comprar el pa al forn, el peix a la peixateria, això ja la carn a la carnisseria. Ara és que anem a la gran superfície i està tot ahí,
Perquè
però...
entonces les nostres mares consideraven que no anar a comprar un producte especial per a portar-nos a la boca era com pecat mortal. És dir, com vas a mesclar tots els productes dins d'un carro que a més poses després la lejía...
I tenien història, perquè jo recorde el comentari de ma abuela dient este peix és de no sé on, esta carn l'han duta de no sé on. I,
Este
claro,
corder no és dels mans, és de llet.
perquè encara n'hi ha carnisseries, però jo, el tema és que, claro, tu vas a una carnisseria, de les que queden, i peixateria, per cert, també queda alguna, i el peixater, el carnisser, te conta la història d'aquesta carn. Això passa en una gran superfície, en tot el carinyo, que n'hi ha molta gent que treballa també, i és més complicat que te conten la història de lo que estàs comprant, perquè ja ve una bandeja, i és més complicada. Bueno, està l'etiqueta i tal, no?
No,
Però...
però a veure, llegir l'etiqueta que te conten una història.
És diferent.
Uf.
És el valor afegit que...
Jo no sé si Txelo, que s'ha de més dir nosaltres, que passa que no parla, ja està en el control. Tu has sigut una d'aquestes xiquetes que t'han comprat una nina i després, quan venia Reixos, te compraven els complements, els vestits.
Sí, jo he tingut a Reis, m'han comprat, he tingut la... m'han portat els Reis la nina i a lo millor per el meu aniversari m'han comprat els complements, sí.
Els
De fet,
trajets,
encara
sabatetes.
tinc nines de quan jo era menuda i tinc trajets de quan era menuda.
I les ninetes de paper, que també han
Que els
desaparegut.
fèiem els vestits?
Sí.
Sí.
Les ninetes de paper. Jo les vaig imprimir en casa perquè recorde, com jo només tinc cosines, coses de la vida, per part de mare, pues al final jugaven això també, saps? El que passa que...
Retallàvem la nina, que
Sí.
era una forma de que tinguérem destresa.
Sí.
La tua neboda, Txelo, perquè clar, és que ara Txelo té una nena, una xiqueta
Sí.
en un punt en el que totes aquestes coses, a lo millor, les pot estar vivint en ella.
Sí, la meva neboda pues, juga en coses, en jogues dels meus germans i meus, que encara estan bé, perquè nosaltres els joguets els hem conservat i està utilitzant-los a dia d'avui.
Perquè se cuidaven, eh? Ara, entre que no tenen la mateixa qualitat i que...
O que ens han fet voler que siguem un poc més consumistes perquè al final un no trenca un joguet a no ser que ho pugui trencar-lo. De fet, n'hi ha joguets i joguets que anem apartant-los i donant-los.
La drogueria de les Roseries seria Agramunt. No me'n recordava abans.
La roseria,
Agramunt.
la drogueria Agramunt.
Agramunt.
Vamos, Romaldo de tota la vida.
Romualdo, sí.
Casa Romaldo.
Casa Romualdo, molt bé, sí,
Ha parat de
Romualdo.
ploure. Quan parava de ploure, què fem? Va, que això sí que és bonico.
Anar a per caragols,
Hombre,
clar. Anar a per
hombre.
caragols, jo he anat a per caragols moltes vegades. I era tota una experiència.
Sí, a més anàvem en comitiva, no?
Sí,
Anàvem
sí, sí.
en professor, cosins, amiguets del carrer, pare, mare, tia... Jo crec que anàvem... Era com... perquè, a més, tenim la sort d'estar rodejats de terme.
Clar,
i no
sí.
feia falta que caminarem molt per eixir al terme.
Sí, així n'hi haurà moltíssima gent que segur que té el record, o encara ho ha fet, de ploure i en acabant de ploure anarà per caragols. Vull dir, és que... I és tota una experiència de contacte amb la natura, de... Total, els caragols en la natura, així a Vila-real almenys s'obren, jo crec que
De
no
fer
n'hi ha peridesses.
gimnàsia,
Com? Sí,
de fer
també.
gimnàsia,
Sí,
de saber
sí.
buscar, fomentes, la comunitat, les famílies, els amics, és dir, és molt divertit buscar
Molt.
caragols, molt divertit.
Un altre tema, també per a fer un podcast especial, és les discoteques dels nostres pares. Perquè
Uf.
no he pogut investigar els noms, però m'han contat històries peculiars de les discoteques, de quan anaven a
Ah, això
discoteques.
sí que m'interessa a mi,
Si pots trobar algú que te conte com funcionava i on estaven i la música. Jo tinc una foto dels meus pares vestits com si foren els Beatles, muntant el monyo llarg, que la tinc guardada perquè és que és emblemàtica.
Sí.
I se'ls foten en els
Era
cargaus.
ese temps de llibertat que ells tenien,
Sí.
perquè a més els hem conegut ja grans i de grans ells no feien mai res. I
Sí,
al
sí.
final feien el mateix que fem nosaltres quan han pogut i el mateix que faran els nostres fills. De fet, és aixina.
Banyar-se en la séquia. Tu t'has banyat en la séquia?
No, jo no.
Jo sí, de
Jo
menut.
no.
Jo
Jo
m'he
sóc
banyat.
molt covarde per aquestes coses. Això era
Sí.
cosa de xics. No, Txelo?
Jo no...
Els xics sí que s'hi
Jo tinc
tiraven
una
si
foto
me banyes.
de Matia, la germana de ma abuela, en unes amigues en la séquia, que a més vaig localitzar per on era. Era més o menys per on està la porcelanosa, bueno, com és una miqueta més cap allà, cap a Carrefour, que n'hi havia horts, i estava banyant-se ahí, a la séquia. I la foto la tinc en blanc i negre, xulíssima.
Jo recorde de banyar-me als reguers.
es reguessin els peus.
Els peus, sí. Quan anàvem al terme a ajudar a algo,
però n'hi ha algo més bonic que assentar-se a un reguer en els peus dins? Jo crec que això és el ioga.
Un ioga total.
Absolut.
Sí, sí.
I perquè serà boníssim per la circulació. És aulla de pou.
Sí, sí, sí.
Jolín, és que dona't compte que estem preparant... bueno, i jo no sé, cada cosa que parlem, si cada persona rememora el que és això...
N'hi haurà mil històries de cada punt que estem traient. Mil històries. Per això crec que és una manera també, si algú té històries d'un punt, no ho sé, que vinga i te les conte així. La cassoleta al forn que se duia.
Perquè bueno, no hi ha res més entranyable que veure una dona major portant una cassoleta al forn per la seva família.
Però una cosa que vaig caure jo, pensant en això, no era ja dur la cassoleta al forn, era dur la cassoleta al fill o al veí, perquè no n'hi havia tupperwares, que l'altre dia em deien, com se diu en valencià Carmanyola, no sé què, dic, és que en valencià ni Carmanyola ni tupperware, era una cassoleta. Tu conforme cuinaves, si havies cuinat i eren en casa, pues en per cas, 5 persones, però se t'havia la mà pa 8, de lo que te sobrava, agarraves la cassola com a tal i li la duies aquí fora i li la deixaves, se ho menjava i després te tornava la cassola a rentar.
No, és més te dient. Passaven. Maria Puríssima, escolta, que vos un plateret de... que jo
correcte.
Tinc. Vale? Això també. I quan feien cosa, boniatos, carabassa, això era compartit quasi sempre.
Sí, sí, sí.
Vale? Quasi sempre. Jo sí que és el guió que m'ha fet... Santi, és que avui han robat 150 tonellades de melons d'Alger. Avui no, han descobert sense... I clar, tu m'has posat vendre melons en furgonetes.
És que l'altaveu, en la furgoneta, bueno, melons i altres fruites i fins i tot matalassos, jo recorde. I també recorde d'eixir al carrer, perquè estaven en l'altaveu, en la furgoneta, i veies que hi siguen més veïnes, sobretot. I bueno, i això ja ha passat a millor vida, encara que ho vaig estar comentant en el temps preelectoral, perquè va haver algun partit que va fer servir això. Jo com dia, a veure, això ja podria... Però després dius, això com que ja podria haver passat a millor vida, però després dius, bueno, també té el seu punt entranyable, no?
Hombre.
De passar en melons... o fruita, o matalassos, o... és que se venia de tot. Això en molts pobles encara se continua fent, i a mi fins i tot m'han gravat algun vídeo i tal, però així a Vila-real, això de la furgoneta venent melons, pues jo també fa molt de temps que no ho he vist.
És que avui ho hem donat com a notícia, perquè la Guàrdia Civil ha detès a 2 persones per la situació de 15 tonellades de meló d'Alger en cabanes.
Però això en una furgoneta no cabe, això serà un camió, no?
Ja, però el que passa és que sí que és veritat que quan passaven venent melons, depenent de qui els venia, podia sospitar, la procedència no era massa d'allò, però en fi.
La Mare de Déu a la porta de casa, que ahir m'han contat una història que jo no sé molt bé si encara la faria algú, que és que darrere de la Mare de Déu esta que solia haver a l'entrada de les cases, sí, n'hi havia un potet on ficaves les llàgrimes quan ploraves i se moria algú. Que seria el llacrimari. I m'han contat de cases velles en les que esta Mare de Déu que n'hi ha a la porta, guardeu-la, no la tireu, si no me crideu i me la doneu. Vull dir, esta Mare de Déu que solia ficar-se a la porta, una de les funcions que tenia era la de ficar ahí les llàgrimes. Era el que seria el llacrimari. I quan ploraves, li ficaves ahí, era com una ofrena a la Mare de Déu.
Vaig a buscar-lo, a veure si troba algun tipus de Mare de Déu.
Lacrimario.
Lacrimario es diu, no?
Lacrimario de la Mare de Déueta, sí, sí. I això representa com una ofrena i com, bueno, en el món del catolicisme se resa als morts i tot això i s'esprega perquè mos protegisquen ja que estan en el cel i totes aquestes coses, pues és això, com una ofrena. Diuen que ve dels romans,
sí.
No he pogut investigar molt, però és un costum que ve dels romans i que sembla que, bueno, a mi m'han contat que alguna persona té encara memòria de totes aquestes coses. La missa en llatí d'esquenes, també, sempre m'han contat la missa en llatí d'esquenes.
No, tenia ni idea.
Lo del llacrimari. Sí, sí, també...
I la missa de llatí, en llatí d'esquenes, tampoc tenia ni idea.
Sí, home, la gent se la sabia en llatí. Després ja va vindre el Concili Vaticà II, que va ser en els anys 60, i aleshores per raons pastorals, això un dia ho explicaré també si fa falta, pues va decidir però la llengua del poble, va ser quan va començar a fer-se així, a Vila-real molt en valencià i també en castellà i pues han quedat.
I per què d'esquenes?
Per què en esquenes? Bueno, jo ho puc explicar perquè ho sé, no? Igual no és molt comú. Bueno, per cert, han quedat reminiscències a Vila-real. La missa en llatí i d'esquenes és el que se diu el vetus ordo, és a dir, l'ordre antic. Uh-huh. I el Concili Vaticà II va fer el novus ordo. Per exemple, la festa de la visitació que fem a principis de juliol, en el novus ordo, és a dir, a partir del Concili Vaticà II, no s'hauria de celebrar en juliol, s'hauria de celebrar l'últim dia de maig, si no recordo malament. Però a Vila-real continuem fent-lo a juliol perquè la reforma de la litúrgia permet que se facin excepcions si un costum està molt arrelat, com és el cas de la festa de la visitació. La festa de la visitació en el novus ordo hauria de ser al maig, no al juliol. Per què d'esquenes? Els liturgistes el que diuen és que en el vetus ordo està tot el món mirant a Déu, incloent el capellà, perquè el capellà és poble de Déu en el poble i per tant no pot estar mirant al poble perquè nosaltres no adorem al capellà.
És a dir, que el que adorem se posaria d'esquenes al poble seria el capellà.
El capellà.
Clar, que no mai l'he vist d'esquenes.
No mai l'hauràs vist d'esquenes, no. Perquè aquesta reforma ja, això va ser en els anys 60, i ell la litúrgia la feia en llatí, la majoria excepte el sermó, que era l'explicació de l'Evangeli i tal, i la feia mirant a Déu, per tant, d'esquenes. Uh-huh. Realment estaven tots d'esquenes, perquè
claro,
tots miraven cap a l'altar.
Clar, 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 clar.
El capellà també.
Clar.
Però, claro, sempre s'ha interpretat popularment que d'esquenes era com que no feia cas de la gent, com que no mirava el poble, com que estava ahí separat i que, per tant, des del punt de vista pastoral, l'Església va arribar a la conclusió que no era comprensible, que era un símbol poc comprensible i per això van decidir canviar-ho.
Però que se va canviar i que això existia.
Sí.
Parlem d'aixòs viatges relàmpago que
sí,
se feia.
A Portugal. Dels
barris.
Sí, 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 sí. Autobusos que eixien d'ací, pues bueno, anaven sobretot a Fàtima, anaven a Lorda i anaven a Andorra. Jo crec que són els tres viatges més emblemàtics de Vila-real.
I què compràvem en Portugal? Què compràvem en Andorra?
Andorra, te'n vas a comprar sucre, tabac i cafè. Jo recordo els viatges de ma abuela que duia això, sucre, tabac i cafè, però tabac portaven caixes d'estes importants.
Sí, sí, i formatge.
I formatge.
I després, quan anàvem a passar la, com se diu això,
la frontera,
tot el món, així ai, que era com perquè no us pillaren.
Era el maletero ple de tabaco.
No, sí, sí. ¿Cuántos cartones de tabaco lleva? ¿Cuántos estaban permitidos?
No sé si va a ser en Montí o en Quique, recordé que tenía el coche ple de tabaco, fins a dalt. I a Portugal, les tovalles.
Tovalles.
De tela.
Sí, 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 tovalles.
Superxules, que són molt barates allí. Sí, sí. Alguna ceràmica també que venen allí. Bueno, i una altra cosa, per favor, això no puc deixar-ho passar. És l'aigua de la Mare de Déu de Lorda, que sí. Duia ma abuela, i que quan te caies un bac o te pegaves un colp, agarrava la figureta en l'aigua i te la ficava. I un dia, jo era molt creient en aquell moment encara, vaig veure a ma abuela omplint la Mare de Déu de Lorda del grifo. I jo dic, home, això ja no té gràcia, perquè l'aigua ha de ser beneïda en Lorda.
Claro, claro.
I ja, pues, jo dic, abuela, això... Bueno, però ja me ficava l'aigua aixa. I una altra, l'aigua del Carme, que m'han contat, que l'aigua del Carme sabeu que és un remei per moltes coses.
Sí.
Que quan s'acabava l'aigua del Carme en si, pues, l'amplien en casalla.
A collins, pel susto. A mi l'aigua del Carmen me la donaven quan t'assustaves d'algo, te posaves nerviosa, una miqueta d'aigua del Carmen, pues claro, te donaven casalla, tu estaves després de lo més contenta, no?
Clar.
Dic jo.
Això, tenia uns efectes, vamos, immediats. Les torraes, les tostades en pa, en vi i sucre. Vi i sucre.
I la rua de pa amb plàtano. Això, no hi ha gent que ho entenga, però jo ho he vist i n'he menjat.
Jo ara que se, com se diu, que se reinterpreten les coses en la cuina moderna, els cuiners del poble que reinterpreten això, que jo aniré a provar-ho. Que n'hi ha cuiners molt bons.
I les sopes de pa amb llet?
Les sopes de pa, això no se pot perdre. El pa sec de fa dos o tres dies, me'n recordo de ma abuela, ho ficava ahí, i sucre, i llet.
I una miqueta de colacao per damunt.
I colacao, això és glòria bendita.
Quin fin de setmana més vamos estem. I les pastetes, volem pastetes. Així som de anar a la pasteleria, les pastetes, després del dinar, després de la paella, després volem pastetes, no?
Sí, com Santi? Cantàvem l'altre dia, les pastetes del diumenge, aquestes són imperdonables.
Bueno, i a tot això que m'estan parlant totes les costums, m'han entrat un fum de correus, pues, de tots el secretari autonòmic de la vivenda, la unitat de prevenció de conductes addictives, però ho deixarem per la setmana que ve, ens quedarem en este bon regust, Santi? Mm-hmm. De tots els costums antigues. Disfrutem, sí, no?
Disfrutem de la vida, que per això som mediterranis i per això... I no les pergam, no pergam per lo menos els valors que estan darrere.
Almenys és a fer recordar a tota la gent que està sentint-nos lo bé que ens ho han passat, lo bé que ens ho podem seguir passant. Mm. I, des de luego, si no ho saben, els nens o els fills, que us ho conten, no, Santi?
Que els ho conten. Les històries, contar històries, un altre costum preciós.
I tant que sí. Santi Cortells, professor de llengua, un plaer haver-te vingut així en el programa.
Gràcies a vosaltres.
Se afilan cuchillos, navajas, tijeras, hachas, machetes, todo tipo de utensilios de cocina.